Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya, t'ofereix aquest espai.
Són les 5 de la tarda, 7 minuts, encetem la segona hora d'aquest programa del Versió RAC1, confinat, i ho fem ara amb les dades, podríem dir dramàtiques, pel que fa a l'economia. Deute públic del... ara el tenim al voltant del 100, del 113% a Espanya. Aquesta és la previsió del Fons Monetari Internacional. Dèficit del 9,5 al 2020. Un atur que podria rondar, podria arribar al 21%. Aquest és només el millor dels escenaris que es dibuixa. N'hi ha tres més amb efectes encara podríem dir més negatius. D'aquestes i d'altres qüestions en parlarem els propers minuts amb el catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull, el professor Santiago Niño Becerra. Professor, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, senyor Clapés.
Com estem? Suposo que confinat com tots, no? O treballant...
Confinat i amb moltíssima feina.
Sí, em consta perquè conec alguns professors que fan les classes des de casa i en diuen que tenen més feina que mai.
Literal. Entre les consultes d'alumnes, els exercicis, correccions, etc, més. Sí, literalment, jo signo aquesta consigna. És a dir, jo tinc més feina que abans.
Sí. Ho he parlat amb un parell de professors d'altres, en aquest cas, d'altres àmbits, i em diuen el mateix, que estan, aclaparats de la feinada que tenen, perquè, clar, la fan des de casa i han d'exercir el teletreball. Dèiem, amb aquestes previsions del Fons Monetari Internacional, que aquest és el millor dels escenaris. Però vostè, professor, ens parla o ens situa la possibilitat de tres escenaris encara més complicats. Quins serien aquests tres escenaris?
Sí, l'escenari base és el que diu que la malaltia, el virus, aquest es controlarà aquest any, el 2020. I llavors surten les dades que vostè ha apuntat a nivell d'Espanya, i a nivell mundial el que surt és que a nivell mundo el PIB caurà un 3% i l'any 2021 pujarà un 5,8%. Recordar aquestes xifres és important pel que ve ara.
Llavors, permeti'm, només fer-li un parèntesi que avui, en fi, el dimecres ja en teníem constància, bueno, ahir, però avui ho he pogut ratificar perquè ho he buscat, la revista Science parla de que podem entrar en aquesta dinàmica de la pandèmia i que ens en podem anar amb brots i amb repeticions i reiteracions d'aquesta malaltia fins al 2025. I ara ja el deixo continuar.
Sí, llavors, clar, quan el Fons Monetari Internacional va publicar el seu informe fa dos dies, abans d'ahir, clar, jo quan vaig veure això dels tres escenaris, jo vaig dir, ostres, però per què? Perquè fer un estudi d'aquests és molt car. Llavors, per què gasten diners i temps de gent que sap moltíssim en fer tres escenaris? Bueno, i clar, i ara ho he entès. Per aquest informe, per aquest estudi fet per l'Universitat de Harvard i publicat per Science, no? Bé, en el primer escenari és que la contenció es faci en el 2020, però es retrasi el 50% del temps. És a dir, que es podrà fer a finals d'any. Llavors, a nivell món es produeix un empitjorament del 2,8 del creixement, i en lloc de recular el PIB al 3%, recularia al 5,8. Estem parlant del món, eh?
Sí.
Llavors, el tercer escenari diu que es compleix el control de l'epidèmia, de la pandèmia, al 2020, però al 2021 hi ha un rebrot. Llavors, cau igual, o sigui, el 2000 no passa res, cau un 3%. Però el tercer escenari, que és el més terrorífic de tots, hi ha un retras en el control de la pandèmia, i hi ha un rebrot al 2021. Llavors s'empitjora la davallada un 2,8%, amb la qual cosa caurà un 5,8%. Jo almenys no les tinc dades per a Espanya, però si fent una extrapolació, si el PIB al 2020 cau un 8%, amb el segon escenari cauria aproximadament un 10,5%, i en el tercer escenari se n'aniria un 13% de caiguda del PIB.
Sí, però, això és però absolutament terrorífic. Però quedem-nos amb el primer escenari, no?, que ja és prou preocupant.
Sí, quedem-nos en el primer escenari, però ja és prou preocupant, evidentment. I el 2021, pues, també, evidentment, amb aquests tres escenaris, pues, va a pitjor. Jo d'aquestes dades, a mi el que m'ha sobtat més, clarament, clar, jo quan vas veure les dades, les vas apuntar, vaig fer un resum de dades, i jo vaig dir, bueno, en què podem comparar això, no? I llavors jo ho vaig comparar amb el 2009, el 2008 va ser un any que encara va haver creixement, el 2009 ja no, i clar, el 2019 va haver creixement i el 2020 no hi haurà, no? Llavors, per mi, lo pitjor de tot, vostè abans ha fet esmena d'això, és per situar-se només. El 2009 Espanya va tancar aquest any amb un deute públic del 53%. 2009. El 2020 Espanya tancarà l'any amb un deute del 113%, i el 2021 se n'anirà un 115%. És a dir, Espanya està avui en una situació molt pitjor que el 2009 per fer coses. És veritat que el dèficit el 2009 va ser a l'11%, i el Fons Monetari Internacional diu que aquest any serà del 9,5%. El que passa és que, clar, amb un deute públic del 53% tens molt més de marge per fer coses que amb un deute públic del 96%.
No, volia fer-li esment que d'aquesta qüestió, perquè va coincidir la publicació d'aquest informe del Fons Monetari Internacional amb una conversa que vàrem mantenir amb el professor, amb el catedràtic Andreu Mas-Colell, i ell va dir que no li preocupava tant el fet d'acumular un deute, d'arribar a un deute del 110-115%, mentre es mantinguin, com ara, els tipus d'interès baixíssims. Que va dir que no hi havia massa diferència entre tenir un deute del 100% a tenir un deute del 115 o 113%.
Bueno,
això és el que va dir ell. Jo, escolti, no sóc economista.
Sí. Jo apuntaria, sí, en essència, el doctor Mas-Colell té raó, evidentment, però la diferència és en el pagament d'interessos. És a dir, l'any passat, Espanya, amb un deute del 96%, va pagar 32.000 milions d'euros d'interessos. Aquest any pagarà al voltant de 38.000 milions, i l'any vinent al voltant de 40.000 milions. Llavors, home, és cert que a un nivell de volum, pues, bueno, més o menys és igual, però evidentment a nivell d'interessos no, malgrat que els interessos són baixos. El que passa és que això és un peix que es mossega la cua. És a dir, Espanya està pagant els tipus d'interessos que està pagant per al deute, perquè evidentment Espanya paga religiosament els interessos, i perquè té el deute que té. És a dir, Espanya està pagant els tipus que paga amb un deute del 96%, que és el que va tancar el 2019. Jo no sé com anirà a la confiança internacional amb un deute d'un 113% i amb un deute d'un 115%. No ho sé. És a dir, jo suposo que ens exigiran pagar més.
Ja, no, això és evident. El professor Mas-Colell deia que, com vostè apuntava, que mentre es mantinguin els tipus d'interès baixos, que és el que en principi vol tirar endavant el Banc Central Europeu, doncs que no hi havia massa diferència entre el 100 o 115%. També li vaig preguntar, a partir del que va declarar, el que va explicar en una entrevista a La Vanguardia, Luis de Guindos, que ens enfrontem a una situació econòmica que seria, diguéssim, la després d'una postguerra civil, no?, i li vaig preguntar al professor Mas-Colell si era el moment de condonar deute, i ell va dir que no, que es podia continuar, que no, com havia passat també amb les, en aquest cas amb la Segona Guerra Mundial, quan va perdre Alemanya, no? Que se li va condonar una gran part del deute. I ell va dir que no estaven en aquesta situació. Ara, jo li pregunto a vostè, aquest deute ha arribat a un punt, que no sé com ho veu vostè, però cada cop més deute, jo cada cop veig més difícil que segons quins països, com per exemple Espanya, el puguin pagar.
Sí, però com ja vam parlar altres vegades, el negoci del deute no es paga el deute. És a dir, el deute no es pot pagar. Ningú pot pagar tot el deute que té. El negoci està amb els interessos. És a dir, a Espanya per què li compren el deute? A Espanya li compren el deute perquè Espanya és un país que paga els interessos i mai no ha deixat de pagar els interessos del deute. És a dir, Espanya és un país fiable i posar diners amb el deute espanyol és una inversió correcta perquè s'ha donat uns interessos i no hi ha retards. El que passa és que estem arribant a un punt en què els països cada vegada s'estan posant més diners en el pagament dels interessos o pugen la pressió fiscal, és a dir, o pugen els impostos, que ja parlarem després d'això, o retallen despesa perquè no els hi arriba per pagar els interessos del deute, perquè la capacitat d'ingrés és el que és. Espanya aquest any ingressarà menys, tindrà una davallada d'ingressos. És a dir, l'any passat, en l'any 2019, Espanya va ingressar la pressió fiscal, és a dir, els ingressos sobre el producte interior brut, va ser un 39%. Aquest any va ser un 36%. És a dir, baixaran els ingressos perquè aquesta davallada econòmica farà que els ingressos baixin. I la despesa pública, que va ser d'un 42% el 2019, aquest any pujarà fins al 46%. Clar, el resultat d'això serà un increment del dèficit. Per finançar aquest dèficit es tindrà d'emetre aquest deute públic. El que passa és que jo penso que hi haurà una pujada d'impostos, concretament una pujada de l'IVA. Per què? Per no carregar tot en el platell de la deute i ingressar alguns diners per compensar aquesta davallada dels ingressos públics. És a dir, dit d'una altra manera, en el nou pressupost que tregui Espanya, sigui quan sigui que el tregui, jo estic segur que veurem una pujada de l'impost sobre el valor afegit, però seguríssim. I a nivell dels municipis, una pujada de l'IBI, que de fet l'IBI ja està pujant a molts municipis. És a dir, són unes comptes realment molt, molt, molt complicades, molt complicades.
Una de les... a banda de la qüestió econòmica, hi ha la qüestió laboral. L'Organització Internacional del Treball calcula que el coronavirus destruirà uns 12 milions de llocs de treball a tota Europa. I a nivell mundial es podria perdre el 6,7% de les hores de treball durant el segon trimestre, que equivalen a uns 195 milions de llocs de treball a temps complet. I jo li pregunto, professor, de totes aquestes hores de treball que s'estan perdent, ara amb el confinament, els ERTO, l'aturada de l'activitat econòmica en general, això, hi haurà alguna manera de recuperar-ho o hem de dir que ja les donem per perdudes?
Bueno, aquesta és la pregunta del bilió, no del milió, del bilió. El diari L'Economista va publicar fa uns dies una estimació i diu que Espanya, entre aturats i aturats parcials per ERTO, pot arribar a una xifra de 6,5 milions d'aturats. És a dir, ara no cal discutir si seran 6,3 o 6,6, és a dir, és igual, 6,5 milions. Llavors, la pregunta és, quan el virus se'n vagi, sigui quan sigui que se'n vagi, d'aquests 6,5 milions de persones, quantes estaran treballant? Llavors, a mi, és a dir, em sobta molt i em fa pensar anuncis com que el grup PSA, Peugeot, Citroën, etc., alerte el prolonguen fins al 31 de juliol.
Ja, llavors, vol dir que això és indicatiu, no?
Per mi sí, per mi és molt indicatiu. Ford va aturar la producció a tota Europa, al començament del virus aquest i encara no ha dit quan tornarà a obrir les fàbriques. Seat ha dit que a partir del 26 farà una obertura esgraonada, etc. És a dir, jo el que em temo és que els grans grups, les grans corporacions, no només l'automòbil en general, sinó les grans corporacions, el que faran serà durant aquest temps aprofitar el seu coixí financer que té per replantejar-se coses, és a dir, reorganitzar la seva producció, etc, etc. Només li donaré un parell de dades per situar-se. Microsoft, actualment, al calaix, és a dir, no és allò de que té de demanar un crèdit, no, al calaix, per fer coses, Microsoft té 134.000 milions de dòlars. És a dir, vostè imagini's el marge que té Microsoft per aguantar, esperar, fer reenginyeria, etc, etc. Sense anar tan lluny, Lufthansa mateix té al calaix 4.000 milions d'euros per afrontar aquest tancament d'aerolínies. Cada hora que no vola, Lufthansa li costa 1 milió d'euros. Amb aquests 4.000 milions d'euros, Lufthansa pot aguantar 166 dies. És a dir, no és el mateix ser una empresa d'aquest nivell que una botiga de barri que pot bueno, aguantar quan.
I què és el que està passant ara, professor? Que alguns països estan rescatant línies aèries.
Sí, exactament.
No és el primer, als Estats Units i Europa també, per exemple, la TAP també està... Ja hi ha... El govern portuguès rescatarà aquesta aerolínia. Sí. Per exemple, la filial de Lufthansa, Germanwings, doncs deixarà d'operar. És una decisió que ja ha pres Lufthansa. És a dir, que hem entrat en un... En fi, en un... El que diu vostè, en uns nous paràmetres econòmics que moltes companyies aèries tenen difícil el continuar operant, no? Com és el cas d'aquestes companyies que hem mencionat.
Sí, el tema de les línies aèries, jo penso que és un dels més significatius, perquè la línia aèria serveix per moltes coses, no? Serveix per fer un viatge de negocis, serveix per fer un desplaçament momentani per donar una conferència, serveix per fer turisme, evidentment, per fer un desplaçament per turisme. Llavors, clar, amb aquesta aturada ningú s'està movent per res.
Sí. No, perdoni, i després com agafarem uns avions?
És a dir, bueno, aquí està, aquí està la segona pregunta.
Uns avions que anaven com anxoves dins un pot, perquè és així, les companyies aèries ens tractaven així, et quedaves confinat, mai millor dit, o confitat, en el cas de les línies aèries, dins un passatge, clar, si ara necessites una distància de seguretat amb el veí del costat, amb el veí de darrere... Però si és que no hi havia cap tipus de distància quan agafàvem un avió.
Bueno, en el cas de les línies aèries no sé si s'ha fet aquest estudi. En el cas dels restaurants sí que s'ha fet, i sembla ser que mantenir aquesta distància de seguretat de metro i mig significa que el restaurant mig ha d'eliminar el 60% de les seves places.
Doncs per això li dic que, clar, parlem de restaurants, però si això ho traslladem a línies aèries, això que,
pues, bueno, que pues
fins
i
tot,
que sigui,
fins encara, i tot es volia hi havia aquesta gran invenció de que el passatger anés dret en una línia aèria perquè sense que havia més passatge i encara anem més apilotonats, això a dia d'avui és, bueno, inviable, no només aquesta idea, sinó de com viatjàvem, professor.
Bueno, és que clar, al final arribarem, que jo aquesta pregunta me l'he fet, és a dir, al final arribarem com abans, que només viatjaven amb avió als rics?
Sí, bueno, no sé si passarà això, però bueno, no és el que diu
perquè,
vostè.
Perquè clar, amb aquestes noves regles, un Ryanair, un EasyJet, un Southwest, no té sentit. És que no té sentit. Però és que anant més abans, és a dir, tampoc té sentit un aeroport totalment aglomerat, és a dir, amb la gent quasi un amunt de l'altre, un damunt de l'altre.
Sí.
Tampoc té sentit això.
Per això li dic que, clar, com viatjarem?
Bueno, és que aquí està la gran pregunta. Per això és absolutament imprescindible erradicar el virus, és a dir, jo crec que és, des del punt de vista, és a dir, objectiu fonamental, prioritari, erradicar el virus, dedicar els recursos que calguin per erradicar el virus, i a partir d'aquí poder, home... reduir aquesta distància o eliminar-la, el que passa és que, clar, és el que abans li anava a dir, o sigui, pot sortir el ministre per la tele dient, bueno, ja està, el virus s'ha anat, però és que la gent s'ho ha de creure. Aquest matí jo estava parlant amb una persona.
Digui, professor.
Aquest matí estava parlant amb una persona. Aquesta persona tenia un viatge, tenia un viatge que li han anul·lat, evidentment. Llavors li han posposat. Li han posposat una segona vegada. Li han posposat una tercera vegada. És un viatge de vacances, amb la qual cosa li és igual. Llavors li han donat un viatge ara pel juny. I aquesta persona em deia, diu, el que no sé és si jo tindré confiança per volar el juny.
Sí, sí, és que, però és el que li estava dient. Estic llegint l'informe que ha aparegut a la revista Science, i aquí, com a molt d'hora, ells parlen de trobar una vacuna o un antídot del virus cap al 2022. 2023, sí. 22, 24, sí. I que hi haurà possibilitats de contagi fins al 24. Clar, el que deia vostè, volar aquest tipus de transport confinat, doncs, bueno, vull dir, confitat en aquest cas, doncs veurem, sí, què és el que passa. No ho sé. Vostè, s'hauran de replantejar moltes coses.
Doncs moltes. Bueno, de fet, l'informe econòmic que va treure, que va publicar el dilluns el govern de Baleares, és brutal, aquest informe.
Què diu l'informe, professor?
Perdó?
Què diu l'informe, professor?
Que no, bueno, l'informe, el resum de l'informe és que aquest any, de cada 3 euros que genera Baleares de PIB, es destruirà un.
Sí, sí.
És bestial. O sigui,
escolti, jo li volia preguntar sobre una qüestió que vostè sempre ha posat sobre la taula des de fa ja un grapat d'anys, perquè ja fa uns quants anys que ens coneixem, que és la renda mínima. Després de diversos estira i arronsa dins el govern espanyol, sembla que la renda mínima tira finalment endavant, tot i que fins que no ho vegi no m'ho creuré. Serà a partir del mes de maig, diuen, i anirà destinat a famílies sense recursos. Això, per exemple, ho va avançar ahir el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá.
Nosotros hemos calculado, y puedo anticipar un dato, que de los 1 millón de hogares, casi un 10% serán hogares monoparentales. Yo creo que por antes tenemos entre 90.000, 100.000 hogares monoparentales que se verán protegidos por esta renta mínima. Para llevar, digamos, los umbrales de protección a partir de las rentas que tenga cada uno, las iremos complementando hasta unos niveles que en este momento no podemos precisar completamente.
I ara anem al que vostè ha dit durant anys i anys, que Escrivá va confirmar que no es tracta d'una mesura provisional ni temporal, sinó que aquest anomenat ingrés mínim vital arriba per quedar-se.
Tenemos que hacerlo para que sea permanente, no se entendería que fuera temporal. Todo el trabajo preparatorio, todo el diseño, una vez hecho, se queda. Y conseguimos adelantar para toda la legislatura algo que teníamos pensado. Nos ha permitido acelerar los tiempos.
Professor, finalment sembla que aquesta proposta seva de fa tants anys, sembla que aquest govern la vol tirar endavant.
Bueno, permeti un apunt abans.
Sí, sí, tant.
El senyor de Guindos va dir ahir que la renta mínima sí, però temporal. Estructural no. Però bueno, això és un altre tema. A veure, la renta mínima, si recordem, fa molt d'això, però si recordem, el primer programa electoral de Podemos portava la renta mínima. La renta bàsica, perdó. És a dir, aquell programa que van elaborar els professors Torres i Navarro.
Sí, senyor.
Si no recordo malament, va ser el 2016, si no recordo malament, o 2015. És a dir, ja es parlava de la renta bàsica. Després Podemos va treure del seu programa la renta bàsica. Curiós. Ara la renta bàsica ha regressat una altra vegada. Per què? Home, jo penso... El senyor Escrivá va dir que no. Però jo estic convençut que aquesta previsió del Fons Monetari Internacional d'un atur d'un 21% i una caiguda del PIB del 8%, això ha passat com una llosa davant d'aquesta alternativa de la renta bàsica. Que no és una renta bàsica, que és una renta mínima, condicionada, etcètera, etcètera, però evidentment és un avanç. És un avanç. És a dir, és les persones que estiguin tenint problemes ultraseriosos que tinguin algú.
Té una pregunta al respecte al senyor Marcelí. Senyor Marcelí.
Sí, no, a veure, professor, ja és que hi ha una qüestió que sempre li he preguntat, però és que tal com està la situació ara, encara és més greu, perquè estem parlant que hi ha un munt de gent aturada i que n'hi haurà més perquè això no té solució, que els avions no volen, que la gent no podrà fer segons què, que hi haurà una pujada d'impostos, que hi haurà pujades d'IBI, d'IVA, vostè ho acaba de dir, escolti'm, d'on sortiran els cèntims per fer aquesta renda mínima? Si és que escolti, la vaca no dona per més.
De deute públic.
Sí, però si vostè acaba de dir que el deute... Però perdoni, professor, si vostè acaba de dir que el deute al final no podrem ni pagar, perquè si han pagat enguany 32.000 milions, vostè ha dit, esclar, i això que els interessos són baixos, i d'aquí un temps, quan es pagarà tot aquest deute? És que no surten els cèntims.
No, és que el deute, senyor Marcelí, no es pagarà. Sí. O sigui, el deute no es pagarà. Aquest bilió... 1.200.000 milions de deute no es pagarà. El que s'estan pagant són els interessos. Mm. Ja hi ha, estudis que parlen de convertir la deute en deute perpètua, que inclús deute ultraperpètua. És a dir, 100 o 200 anys. És a dir, tota la vida pagant interessos, amb una paraula.
No, anava a afegir a la pregunta del senyor Marcelí. Podem escoltar el que ha dit aquest matí a la cadena SER el ministre José Luis Escrivá.
Caja. En este momento, en todo lo que estamos haciendo, incluyo todas las prestaciones que ya estamos dando, obviamente va a haber un aumento de deuda pública extraordinario aquí y en cualquier país del mundo. Es decir, vamos a tener un salto en el nivel de deuda pública que después, una vez volvamos a un estado de normalidad, pues se quedará ahí como un salto en la deuda pública, pero volveremos a niveles de déficit público como los que teníamos previstos antes de que se produjera la crisis. Y por lo tanto, en este momento, una parte significativa de todo lo que estamos haciendo aquí en España, en cualquier país, se va a financiar acudiendo a los mercados de deuda, eso es evidente.
A veure, professor, ¿y está de acuerdo con lo que dice el ministro?
Bueno, a veure, yo es que, claro, es que yo no sé al que le han preguntado, yo a esa entrevista no la he sentido, y no sé al que le han preguntado después al señor...
Bueno,
le
han preguntado
si había caixa,
Professor, exacto, le han preguntado si había caixa per, claro, tal como están los para pagar esta renta mínima.
Sí, clar. És que jo el que li hagués preguntat al senyor Escrivá és... A veure, senyor Escrivá, miri, Espanya l'any 2009 va tancar amb un dèficit de l'11%. L'any 2019 va tancar amb un dèficit del 2,6%. És a dir, Espanya va trigar 10 anys en baixar 9 punts al seu dèficit. Si ara passa un dèficit d'un 9,5, que trigarà 9 anys més a baixar a un dèficit del 1% o del 0%? És a dir, tot el que ingressarem es dedicarà a pagar el dèficit? Clar, és que la pregunta és aquesta. És a dir, perquè sí, els Països Baixos, per exemple, segons l'informe del Fons Monetari Internacional, sí, passaran un dèficit del 6%, és veritat, és cert. Però és que els Països Baixos l'any passat van tancar amb superàvit, un superàvit de 1,6. No és normal, és a dir... que el deute públic li pujarà a tothom per descomptat, però el problema que té Espanya és que surt d'una posició dolenta.
Ja.
Aquest és el problema. Els diners per pagar la renta bàsica, d'on sortiran? El que li he comentat, senyor Marcelí, del deute públic. Sí. Més deute públic.
Més deute públic.
Més.
Vinga. Bueno, ja va dir el professor Mascolell que no venia que si del 100% del PIB passem al 115% de deute públic, que no hi ha problema. Això és com un pantaló del xandall. Va donant i et vas endeutant. I després no pots aprimar, quan més quilos agafes, més difícil és treure-te'ls de sobre.
Ara,
sí.
Ara.
Sí, sí. Però, a més, passa una altra cosa que d'això no es parla, i és la distinció entre deute interior i deute exterior. És a dir, els japonesos tenen un nivell de deute que és supersalvatge, del 230% del PIB. Sí, però és que la majoria d'aquest deute és interior, la tenen els japonesos. És a dir, que surt l'emperador per la tele i diu: japonesos i japoneses, aquest any, escolti, no podem pagar els interessos del deute. I els japonesos diuen: vale, pues muy bien, por la patria. El gran problema que té Espanya és que el 100 té un nivell de deute exterior del, si no recordo malament, del 140%. És a dir, el primer país del món en deute exterior sobre PIB és Estats Units, el segon Espanya. O sigui, no és el mateix que la deute teva la tingui un de fora que la tingui un de dins. Itàlia, per exemple, el govern espanyol, aquest i l'anterior sempre surt amb el mateix. Itàlia està pitjor que Espanya perquè el nivell de deute italià és més gran, és més elevat que l'espanyol, i és cert, és veritat. Itàlia té un nivell d'un 130%, ara, un 120%, 125% de deute públic, i Espanya el té del 96%. Però és que la majoria del deute públic italià és intern. I no és el mateix deure, com deia, tenir un deute amb un ciutadà teu, o amb una empresa teva, o amb un banc teu, o amb un fons d'inversió teu, que un de fora. Perquè el de fora et dirà: oi, vine cap aquí, mira, tu tens problemes, doncs mira, oi, mala suerte, però tu em deus això, que és el problema que té Argentina. Un de casa li dius: bueno, escolta, negociem això una mica, a veure com queda.
Ara, miri, parlant d'això, m'ha vingut un fragment del... Avui que parlàvem de Capri, un fragment del Capri que fa referència a això de viure a crèdit, que li feien firmar unes lletres llargues i deia, i s'enfaden si no pagues. Doncs aquí és on ens trobarem si Espanya no paga, que s'enfadaran els que, en aquest cas, els que el país els hi deu. Professor, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda.
Molt bé, a vostès. Molt bé.
Cuidi's, una abraçada molt forta.
Igualment, gràcies.
Moltes gràcies, professor. És el Santiago Niño Becerra, catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull. Farem una pausa de 3 minuts i tot seguit saludarem el periodista de successos i tribunals de La Vanguardia, Antoni Muñoz. Entre d'altres temes, senyor Marcelí, parlarem de... Ja tenim sentència del cas de la Guàrdia Urbana. 3 minuts i tornem.
Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya. Node logístic del corredor del Mediterrani. Uneix Catalunya per ferrocarril amb Europa i amb el sud i l'interior de la península Ibèrica. Port de Tarragona, una porta oberta al món per a tot tipus de tràfics marítims i un espai d'oportunitats per a noves activitats logístiques. Més informació a porttarragona.cat.